Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, justament quan sabem que aquesta pandèmia està passant factura amb aquesta història. I justament també quan hi haurà més col·laboració dels CAP i centres de salut mental per detectar aquesta depressió, que ha de deixar de ser ja un tabú i que s'ha de tractar com cal des dels primers estadis de la malaltia. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que són les 12:21 minuts, hores d'ara, aproximadament uns 5 graus a la ciutat de Lleida. Positius, eh? Que aquesta matinada no eren positius, sinó que hem tingut una mínima de 3,3 graus sota zero. 3,3 graus sota zero. Això, les estacions que medeixen la temperatura, eh? Si ho mires arran de terra, doncs encara ha sigut més baixa, ha baixat a 7 graus sota zero. En fi, de totes maneres, llueix el sol i això canvia la història. Si t'abrigues bé, et toca el sol a la cara i segueix fent fred, t'has d'abrigar, evidentment, però és una altra història. En fi, que tot seguit, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Avui tenim el nostre espai de veterinaris amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Nadon Veterinaris. Amb ella parlarem doncs d'un tema interessant, ja que avui fa fred, doncs a veure si hem de treure els animals de casa o no, quan fa fred. És bo que surtin, els abriguem, no els abriguem, han de sortir o poden estar sense sortir? Jo t'ho dic perquè quan fa tan fred, segur que tu has plantejat, si no, vaja, si tens un animal de companyia per primera vegada a casa, segurament t'ho planteges, no? Doncs ho parlarem avui amb la Imma Sabater, infermera veterinària a Nadon Veterinaris. També parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Amb ell ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, torna les escapades de nieve. Ja saps que ha passat la temporada, els dies de Nadal, temporada de Nadal, per entendre'ns, no de neu, al contrari, i que ha estat molt positiva, fins i tot les estacions hivernals que ara gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han tingut una venda de forfets en època de Nadal superior a la del 2019, a la del 2019, previ a la pandèmia. També en parlarem ara, tot seguit de pandèmia, evidentment. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general amb cels poc nuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes a les comarques del sud i més altes al nord, amb unes màximes previstes de 12 graus a la Seu d'Urgell, de 9 a Balaguer i a Tàrrega, de 7 a Lleida capital i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats o clars i no es descarten bancs de boira matinals a punts de la depressió central. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran massa o pujaran lleugerament amb unes màximes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Balaguer, de 10 a Tàrrega, de 9 a Lleida capital i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:24 minuts, fregant els 5 graus a la ciutat de Lleida, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos perquè una dona ha resultat ferida menys greu aquest dijous al matí en un accident de trànsit a Penelles. Segons el Servei Català de Trànsit, quan faltaven 10 minuts per les 8 del matí, s'ha produït un xoc per encalç entre un cotxe i un camió a l'alçada del punt quilomètric 3 de la carretera LV-3027. En el lloc han treballat bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques SEM, que ha traslladat la ferida en ambulància a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Per cert, anem a buscar l'estat de la xarxa viària lleidatana, que a hores d'ara només presenta una alteració a la carretera C14 amb circulació intensa des del punt quilomètric 164. 400 metres amb dos sentits de la marxa a l'alçada d'Organyà. C14, circulació intensa per obres. També recordeu que la N141 a Bossòst està tallada en els dos sentits de la marxa per entrar i sortir de França. La Policia Nacional ha arrestat en les darreres setmanes a la frontera d'Andorra, a la Farga de Moles, 5 persones, una de les quals tenia 46 detencions policials i 8 ordres d'ingrés a presó pendents de diversos jutjats. Es tracta d'un home espanyol buscat per múltiples delictes contra el patrimoni, sobretot diversos robatoris amb força. L'individu va complir una pena de 9 anys de presó en diversos centres penitenciaris de l'Estat. El jutjat de guàrdia va ordenar el seu ingrés a presó per complir les penes pendents. Els altres 4 detinguts són una dona reclamada per un jutjat de Sevilla per lesions, un ciutadà portuguès que era reclamat per un jutjat de les Palmes de Gran Canària per un delicte contra la seguretat vial i un home espanyol que era reclamat per un jutjat d'Oriola, Alacant, per conduir sense permís. També va ser arrestat un altre home espanyol que volia sortir del país acompanyat d'una dona i dos nens petits que tenia una ordre d'allunyament de la seva parella ordenada per l'Audiència de Barcelona. Va ser detingut per trencament de condemna i el jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell el va deixar en llibertat. I 7 dels 8 acusats de venda de cocaïna a un menor de 15 anys d'Artesa de Segre, a la Noguera, que va acabar a l'hospital el 2018, han acceptat 2 anys de presó per un delicte contra la salut pública, tot i que la Fiscalia demanava inicialment 7 anys de presó. Un acord entre les parts ha permès rebaixar la pena i ha evitat també el judici que s'havia de fer aquest proper dimecres a l'Audiència de Lleida. L'altre encausat no s'ha presentat a la vista i la sala ha ordenat la seva detenció. I el solar de Magisteri de Lleida, aquest solar que hi ha al centre de Lleida, que de moment doncs, parcialment s'està fent anar d'aparcament en superfície, ha estat finalment l'espai triat per la ubicació del futur edifici únic de l'administració de la Generalitat. Així ho ha anunciat el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, en el Consell de Direcció amb els delegats de les vegueries que s'ha celebrat a Lleida i, posteriorment, en un acte a la Cambra de Comerç. L'objectiu d'aquesta unificació de serveis és en un sol edifici, suposarà un estalvi de costos i també vol avançar cap a una millora de la gestió en termes de sostenibilitat i eficàcia. D'aquesta manera, es farà una clara aposta cap al sistema de finestra única, segons el delegat Bernat Soler, a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. El mateix delegat comenta que ja estan treballant en un pla per fer la unificació d'aquests serveis territorials.
Sí, efectivament, en aquests moments ja s'està treballant en un pla funcional, precisament per buscar el millor projecte i la millor ubicació de tots els serveis territorials, i tal com ha dit el vicepresident, doncs posteriorment al pla funcional hi haurà el pla especial urbanístic que requereix aquest solar, i a partir d'aquí doncs ja procediríem a la licitació del projecte. Però hem de ser curosos amb les dates, i en aquests moments doncs estem treballant sobretot en temes organitzatius.
Han de ser curiosos amb les dates, ull, perquè la redacció del projecte ja se'n va el 2023, o sigui, l'any vinent. Per tant, a partir d'aquí, doncs, veurem com va tot plegat. La licitació de la redacció del projecte es farà el 2023, com a mínim d'aquí un any. Després s'ha de presentar el projecte, s'ha d'aprovar, s'ha de començar les obres, apareixeran les desviacions pressupostàries habituals en totes les obres que tenen com a inductor qualsevol institució pública, cosa que segurament vosaltres a casa no us passa, desviacions pressupostàries, hem trobat una cosa que no sabíem, etc, etc. I vaja, ja ha dit que hem de ser curosos per no ficar dates, perquè és que ens en podríem anar llunyíssim, llunyíssim. Una cosa que jo crec que aquest solar era claríssim, però des de fa molts i molts anys, que s'havia d'unificar totes les delegacions i tots els serveis de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Lleida. Saps quantes seus s'estalviaran quan ho unifiquin tot? 30. 30 llocs diferents on està oferint serveis la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Lleida. 30. No havien sigut capaços ja de posar fil a l'agulla i unificar-ho tot. Tot en un mateix edifici, evidentment que estalviarà recursos i energia. Que després això es traslladi als ciutadans amb una rebaixa d'impostos, ho dubto molt. Però 30 llocs on la Generalitat està oferint serveis hores d'ara. Tot això s'estalviarà. Uns 30.000 metres quadrats de superfície és el que estan ocupant. En fi, la parcel·la, per cert, ocuparà 5.200 metres quadrats. Amb dos o tres plantes, doncs, evidentment, s'arribarà, o més, s'arribarà a cobrir tota aquesta superfície que actualment tenen, eh? I el govern també preveu iniciar les obres del polígon Torreblanca 4 Pilans l'abril del 2023, amb una previsió de durada dels treballs d'un any. O sigui, que si tot va bé, que mai va bé, però si tot va bé, estarem parlant d'aquest polígon que havia de solucionar-nos la vida immediatament a l'abril del 2024, que acabaran les obres. A l'abril del 2024. Pràcticament fa riure, eh? Parlar de dos anys i quatre mesos. Vaja, no sé, les empreses estan espavilant per ubicar-se i buscar sol, i nosaltres aquí doncs, els diem tranquils, que tenim un gran lloc amb un nou polígon, però que fins al 2024 és res. Fins al 2024, res. Són... Vaja, un dels més grans de Catalunya serà, amb una superfície de 240 hectàrees, l'equivalent a dues fàbriques de Seat, per exemple, a Martorell. El Jordi Puigneró, que també ha concretat que es farà amb una inversió de 200 milions d'euros. A més, s'hi farà una terminal ferroviària que connectarà amb els ports de Tarragona i Barcelona amb una inversió de 30 milions d'euros per tal de fer una aposta clara per la descarbonització de la mobilitat. Tot i que no s'ha concretat noms, tant govern com Pairi han confirmat l'interès de grans empreses per aquest polígon del qual fa any que se'n parla i que no el tindrem fet fins d'aquí dos anys. Escoltem el tinent d'alcalde Toni Postius, que parla de les visites internacionals interessades en aquest polígon de Torreblanca, 4 Pilans.
I això és molt important, i en aquest aspecte agrair també al govern de la Generalitat la determinació perquè aquest sigui un polígon de país, que vagi més enllà de Lleida del territori, que és molt important, però aquests darrers mesos que hem rebut delegacions internacionals de tot el món i que venen a Lleida per veure aquest polígon, ja és tot un èxit perquè ens posa el mapa a nivell dels emplaçaments europeus, no? I per tant això crec...
En fi, que sí, que estem tots excitadíssims per aquestes visites. Jo prefereixo veure un paper signat amb una empresa que finalment signi que sí, que s'ubicarà aquí. Però vaja, que tampoc ens hem de posar amb el pitjor, només faltaria. Que benvingut sigui i que ben gran sigui i que porti prosperitat, llocs de treball i diners a la demarcació de Lleida. Va, canviem de tema. Lleida ciutat. Un tema que ve enquistat des de fa no sé quants mesos. El Lleida esportiu i l'Ajuntament de Lleida i els futbolistes que no cobren i etcètera, etcètera, etcètera. Doncs fe, finalment, com ja t'avançàvem ahir, l'Ajuntament de Lleida rescindirà el conveni de col·laboració signat el 2017 amb el Lleida Esportiu per la cessió de les instal·lacions del camp d'esports i el camp annex. La decisió, que serà ratificada en el ple de gener, s'ha adoptat per raons d'interès públic i per la impossibilitat que la paeria contracti amb aquesta entitat per no estar al corrent de les seves obligacions tributàries. El club disposarà d'un mes per retornar aquestes instal·lacions de titularitat municipal. Així ho ha acordat per unanimitat dels grups municipals i els regidors no adscrits presents en la Comissió de les Polítiques de Gestió Cultural, d'Esport i de Joventut arran de l'expedient obert per la paeria pels incompliments del conveni per part de l'entitat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assenyalat que la decisió de rescindir el conveni està avalada de forma contundent per l'informe jurídic del vicesecretari i per l'informe tècnic del coordinador responsable d'esports i haurà de ser ratificada pel ple municipal del proper 28 de gener. Pueyo l'ha justificada pels danys que ha causat a la imatge de la ciutat la gestió dels dirigents del Lleida Esportiu. A priori, l'1 de març ja no hi podrà jugar. A priori. De totes maneres, si recorren aquesta decisió, es pot acabar els jutjats, i si s'acaba els jutjats, doncs les coses ja sabeu que s'allarguen, vaja, que s'allarguen de manera alarmant. Per tant, veurem. Però si es compleixen els plaços, al Lleida Esportiu li queden 9 partits a casa. En podria disputar 3 més. Els altres 6 hauria de buscar un altre emplaçament dins de la província i li permetrien, ara, de cara a l'any vinent, que cau llunyíssim, ara, si parlem de Lleida Esportiu, l'any vinent cau llunyíssim, però de cara a l'any vinent ja s'hauria de buscar un camp que tingui les condicions que requereix la Reial Federació Espanyola de Futbol. Veurem com acaba tot plegat. Canviem de tema. Tema sanitari. Ull, perquè sí, l'Omicron, que la variant Omicron de la Covid-19 és menys letal, no passa res, al final tots immunitzats, al final ens haurem de contagiar tots, bla, 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 bla. Això segur que ho has escoltat. I tranquils, perquè els hospitals no s'estan col·lapsant i, per tant, com que no s'estan col·lapsant, podem anar sense mascareta i contagiar-nos tots plegats. Bueno, això és cert sempre i quan a tu no et contagis, o si et contagis et sigui lleu, o molt lleu. Però a la que se't complica la història és quan comences a pensar, potser no fem afirmacions tan lleugeres. I les coses es van complicant. Estem a 2.000 positius diaris a la província de Lleida i alguna cosa ha de passar. Alguna cosa ha de passar. Una ja va passar, que estem per sobre del centenar de persones ingressades per Covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'altra també va passar. Col·lapse al cap. Als caps? O sigui, ull, no et facis mal ara, perquè si et fas mal, problemes tindràs perquè et puguin atendre. I ara una altra. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha hagut d'aïllar la segona planta després que s'hi detectés un brot de Covid-19. El brot es va detectar en una de les ales de la planta, en concret, l'àrea d'hospitalització oncològica. O sigui que, poca broma amb això, eh? El centre ha activat els protocols establerts per a aquests casos i, a més, d'allà la planta afectada i confinar els malalts, també s'hi farà un cribatge en proves de detecció del virus, segons han explicat des de l'hospital. I és que el virus segueix disparat. La incidència de la sisena onada de la Covid-19 a la província de Lleida, la setena, aquí al Segrià, continua a l'alça. Avui dijous Salut ha comunicat 1.737 contagis nous, dels quals 1.442 són al Pla de Lleida i 295 al Pirineu, fins a un total de 92.117 casos des de l'inici de la pandèmia. A més, avui el govern ha tornat a comunicar una nova defunció, en aquest cas localitzada a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, i que s'afegeix a l'anunciada ahir i a les 12 declarades dimarts passat. Totes elles correspondrien a les darreres setmanes. En total, a la província s'acumulen 935 morts confirmats per Covid-19. Hores d'ara ja hospitalitzats, 119 persones, una menys que ahir, i a les UCIs es mantenen amb 22 persones crítiques. I la Fira de l'Oli de les Borges Blanques prepara una edició que combinarà la modalitat presencial amb el format virtual. Fem una pausa i marxem cap a Nadon Veterinaris.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada a Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938 64 30 40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Nuevo Parador Gualda, menú diario a 10 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 40 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nuevo Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-230665.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que marxem cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, a nadonvet.com. Els pots seguir a les xarxes socials i després tens aquest telèfon que funciona sempre, el 973-266-388. 973-266-388. Funciona sempre, a les 24 hores del dia. Per tant, sempre que sigui una emergència o una urgència, hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia, sempre. I això dona una seguretat tremenda. Això només t'ho fan a Nadon Veterinaris, 973-266-388. Com sempre, amb nosaltres la infermera veterinària, l'Aima Sabater. Aima, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ara dubtava...
I bon any.
Bon any, sí, bon dia i bon any. Dic, ara dubtava, com si hagués passat una pila de dies, total ha passat una setmana, que no ens hem escoltat.
No, no, ha passat més.
Ah, ha passat més, és veritat, clar.
Clar, va ser rei.
Que dijous passat era festa.
Clar.
En fi. Bueno, que sí, que estem al 2022, que ja...
Ja està.
Que ja està això. Escolta, avui fa fred. Avui
molt.
Fa fred. O sigui, ja ens sí. Ho van dir, i, però vaja, ja es nota, aquesta nit ha gebrat.
Mm.
Venint pel carrer, em fixo amb gent que surt a passejar amb gossets petits i els porten abrigats. Sempre m'ha fet sí. Gràcia, això. Els porten amb una jaqueta, bueno, amb una jaqueta, amb un...
És un abriguet, un abriguet, anorac, sí.
Per gossets.
Sí. Escolta, sí,
podem caure a la tentació de dir, mira, saps què? Ja el trauré a la primavera.
No, és molt bo pel gos sortir al carrer a passejar.
Faig
pel
la temperatura que faci.
I per natre, sí. Sí, 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 independentment de la temperatura que faci. M'he trobat a la clínica amb propietaris que per algun motiu que és equivocat, és erroni, ho he de dir, es creuen que és més apropiat pel seu gos no sortir al carrer. Normalment estic parlant de races petites, però és igual la raça en aquest sentit. És bo pel gos sortir al carrer. És bo per moltes coses. Bueno, ara us diré unes quantes, però és bo per moltes coses. Una és una eina molt bona perquè creu un vincle amb ell. Jugareu junts, ell se sentirà segur perquè esteu al costat d'amb ell, aprendrà a socialitzar. Després... És una oportunitat d'entrenament, el passejar pel carrer perquè aprengui a anar amb la corretja.
Clar, clar.
Perquè moltes vegades després, si volem viatjar amb el gos o estar amb el gos passejant tranquil·lament en una terrassa, ell ha d'estar acostumat a passejar amb la corretja. Clar, si el tenim a casa i no surt, això no ho sabrà fer. Però això també. Després, una altra cosa molt important, li ajuda a estar més tranquil a casa. Clar, perquè si no a casa tenen un comportament més destructiu, depèn també del gos, però tots sempre mosseguen algo, ara m'ha mossegat el sofà, ara una espardenya, ara... i no para quiet,
clar,
és molt nerviós.
Clar,
el traiem al carrer, juguem amb ell, passegem una estona i arriba a casa i està més tranquil i vol estar relaxat a casa.
Però és que això és molt fàcil d'entendre, Imma. Farà 2 anys, ens van tancar 2 setmanes... 2 setmanes a casa, per lo del confinament i tota aquesta història. Val? La gent deia que es tornaven bojos perquè no podien sortir de casa. Doncs home, doncs imagineu-vos.
Igual.
Total van ser 2 setmanes i la gent tenim tele, tenim internet i tenim històries, però necessitem sortir. Doncs els gossos exactament igual.
Després una altra cosa molt bona per ells i per nosaltres és que és molt sa per previndre malalties cardíaques... Per el pes, per ajudar a mantenir un pes saludable. Els gossos que són sedentaris tenen més tendència a estar obesos.
Mm-hmm.
Perquè, clar, mengen, no els treus a cap lloc i què fan? Tumben, igual fan 4 carreres per casa, però no és el mateix que sortir cada hora a passejar mitja hora, una hora.
Clar.
Això del temps també és molt relatiu. No és el mateix sortir amb un chihuahua, igual no estaràs passejant una hora.
Clar.
Amb un chihuahua. Igual en 20 minuts tens prou, i ell també, perquè es cansarà molt. clar, si tens un border collie, per exemple, que necessiten moltíssim exercici, igual sí que te tens que estar una hora o una hora i mitja.
Clar, 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 no, no, això s'ha d'adaptar, s'ha d'adaptar.
Exacte, i després és molt bo perquè als gossos li encanta explorar el món.
Ah.
I, clar, i així, pues, exploren, perquè vas passejant i una pilota, vas passejant i una papallona, vas passejant i herba. Vull dir, clar, ells estan explorant, és bo per ells.
No, no, i olors, no?
Exacte, i tot això és pel benestar del nostre animal, perquè estigui sa per dintre i per fora. Després és molt bo per crear vincles amb els altres gossos i amb la gent, a socialitzar. Els gossos que no surten, que només ens coneixen a nosaltres, no saben socialitzar, surten al carrer o bé tenen molta por si se'ls apropa un altre gosset per jugar, o una persona, inclús.
Clar.
Tenen molta por. Una tenen por, uns altres es fiquen agressius. Tot això és un benefici que si el treguem a passejar cada dia, ell ja estarà acostumat, socialitzarà, tindrà amiguets de la seva espècie.
Clar, no, i a més tot això s'entrena, que és el que deies al principi. No entrenar com de fer esport, sinó entrenar de veure d'altres animals, que en un dia no s'aprèn tot.
No,
se va entrenant, això.
No, i socialitzar, i és bo per ells que estiguin amb uns altres gossos, que juguin amb uns altres gossos, que aprengui a estar amb gent.
Clar.
I al carrer.
Clar, clar, clar. No,
tot
no.
Això. Després és molt bo també per la salut digestiva.
Ah.
Clar, igual que nosaltres, quan camines, pues a l'hora d'anar al bany, també...
Clar, sí,
fa massatge, diguéssim, a l'intestí.
Però escolta, o sigui...
I és saludable.
Tu t'has trobat amb gent que no treu el gos a passejar a l'hivern?
Bueno, que no el treu.
Això. Ah, que no el treu, no a l'hivern.
Bueno, el treu, igual el treu amb el seu... amb un bolso seu, amb una bossa...
Ah, no, això anava a dir,
transport.
O sigui, que si l'heu de treure, que camini, que no el porteu al braç.
Clar, igual, pues, no sé, igual sí que el porten, però el porten que perquè van a, no sé, a baix a comprar alguna cosa i se'l porten.
Però penjat.
O van a casa d'algú, però això no és, vull dir, passejar el
clar,
gos.
Clar, clar, passejar, eh?
I no, encara que s'embruti, perquè això és un altre.
Clar.
Penseu que encara que tingui un gos molt blanquet, que acaba de sortir de la perruqueria, té que caminar pel carrer i té que embrutar. Això és que un nen que l'acabes de banyar no el vols treure al carrer.
No, 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 i a més ja sabeu la llei de Murphy, eh? Vull dir, si l'acabes de banyar ja saps que s'acabarà embrutant. A més, jo crec que a ells els hi agrada. Si tu el deixes anar a la terra, segur que se revolca per terra.
Clar.
Bueno, pues,
i és bo també per ells.
Pues ho hem d'entendre, eh? Vull dir, no és un objecte de fer bonica, és un animal.
Clar, que... a més això és un altre. També teniu que deixar ser un gos. Quan surt al carrer ha de córrer. Si s'ha d'embrutar, s'ha d'embrutar. Si xafa un toll, no passa res. Té que explorar el món.
Clar.
És saludable per ell.
Sí, sí, sí. Que anava a dir abans et deia una cosa que si vols ja en parlarem més endavant, però aquest 2022 ha entrat en vigor una nova llei en la que, entre d'altres coses, els animals de companyia, les mascotes, deixen de ser objectes, per entendre'ns, i passen a ser considerats a nivell judicial, de lleis, vull dir, éssers vius, amb les seves necessitats. I una de les coses que vaig veure que deia la llei és que abans de tenir un animal de companyia, t'has d'informar del que suposa tenir-lo pel que fa a tot el tema mèdic. És a dir, com l'has de mantenir, vacunes, mm-hmm. etcètera, tractaments, etcètera, etcètera.
Mira, això... que fa temps que nosaltres parlem d'això,
correcte,
eh?
Però vull dir que això ha entrat per llei ara.
Sí, tu et penses, el 2022 té que entrar això per llei.
Clar, és que és tardíssim.
És una vergonya.
És una pena, o sigui...
Pensa... És una vergonya.
O sigui, poca broma, perquè fins ara eren considerats objectes, per entendre'ns.
Mare de Déu. Lo que sí que estic d'acord amb tot el que estàs dient, que és veritat que aquí ho hem parlat moltes vegades, i bueno, i parlarem les que convingui, que abans d'adoptar, de comprar, de tindre una mascota a casa, sempre s'ha de pensar en tot. La mida que tindrà, quin comportament té aquesta raça, quin temps tenim per dedicar-li, diners, evidentment.
Sí, clar.
No, tot no. Això està perfecte que ho digui aquesta llei, però bueno, nosaltres ho estem dient de fa molt temps perquè a vegades ens enamorem d'un gos, un gat, que no és l'adequat per nosaltres i pel nostre ritme de vida.
Ja. No, no, totalment. En fi, que és una cosa que ja ha entrat en vigor, que, vaja, amb la IMA i des de Nadon Veterinaris ja t'ho expliquen des de fa dècades, suposo, anys, però que ara ja ha entrat en vigor i que en tractarem aquest 2022. En fi, que és igual si fa fred o calor. Evident, si fa calor ja en parlarem, però ja ho hem dit, però quan faci molta calor, doncs s'ha d'evitar les hores centrals del dia, portar aigua, anar per l'ombra, etc, etc, i no córrer molt. Si fa fred, doncs home, si és un animal molt petit, doncs potser sí que, mira, el podem tapar, i si no, escolta, només és sortir, moure's una mica i tornar cap a casa, però que s'ha de sortir al carrer, evidentment. Unes quatre vegades al dia, no? Estaria bé?
Sí, si no es pot quatre vegades al dia, tres sí.
Sí, tres, quatre vegades, sí.
Tres sí.
Vale. Doncs hem parlat amb la Imma Sabatés, infermera veterinària, estan a Nadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11, i amb aquest telèfon que contesta sempre, a 973-266-388. Imma Sabatés, com sempre, gràcies.
Gràcies.
Ens escoltem la setmana vinent.
Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I directes cap a la una, segur que el nostre nutricionista, el Christian Didier, també està d'acord en que s'ha de sortir i caminar, moure's una mica, estar actiu. Christian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. Mira, y tengo que decirte que yo cuando tengo un espacio entre paciente y paciente, no suelo quedarme sentado.
Claro, claro.
Voy, doy una vuelta a la manzana y vuelvo.
Claro, claro.
Este momento de actividad diaria es una pasada, cómo afecta a nuestra
Pero
vida.
Es que eso le manda una señal al cerebro para que esté activo, para que esté preparado, para que no se duerma, ¿no?
Y bueno, y para desconectar,
claro, bueno, también.
El día a día, que estamos todo el día con el ordenador hablando de lo mismo.
Bueno.
O sea que...
Oye, la semana pasada fue fiesta, era el día de Reyes, ahora que ya ha pasado Navidad, supongo que la gente te llama y te dice, bueno, oye, mira, no te digo cuántos kilos he ganado, pero he ganado kilos. Quiero una dieta para adelgazar, porque esto es típico, son los propósitos de Año Nuevo. Ahora, cuando empieza la calor, por allá en primavera, y después en septiembre, octubre, es cíclico cada año. Y yo he encontrado 5 dietas que dicen que son las buenas para perder peso. Yo te las leo y tú me dices si vale o no vale, ¿vale? A ver, una es alimentación cetogénica, alimentación paleo, el ayuno intermitente, del cual hemos empezado a hablar y seguiremos hablando. Otra, el real food, que esto supongo que sí que te gusta ya, y el vegetarianismo. Las conoces, ¿no?
Sí, claro que las conozco. Todas
y conozco. De hecho no son dietas algunas, ¿no? El real food no es una dieta como tal.
Bueno, se puede entender una manera de alimentarte, como alimentarte de una manera específica. Lo que pasa que todas confluyen en una misma idea, y es que cambies lo que tú haces.
Ya.
O sea, todas estas dietas que has nombrado confluyen en una misma cuestión, y es lo que haces no está bien, bajo el criterio de no sé quién, entonces haz esto, que esto sí que está bien.
Vale,
entonces entonces eso, pues bueno, introducir eso en casa es un complique, y es un
claro.
Una tarea ardua, porque cuando tú cambias tu alimentación por una nueva, y sobre todo si esta nueva es tan drástica como una dieta cetogénica o es tan drástica como un ayuno intermitente, pues eso entra un elefante en casa,
sí.
Y empieza a tumbar todo. Entonces lo importante no es el tipo de dieta que hagamos, lo importante es lo que nosotros podemos asumir, nuestra vida, nuestra historia dietética y nuestra salud nos permite, porque todas las personas no pueden hacer una dieta cetogénica, su salud no se lo permite.
Claro, claro, porque a grandes rasgos, si quieres hablamos otro día, pero ¿la dieta cetogénica qué es?
La dieta cetogénica es una dieta rica en grasa y en proteínas.
Ajá.
Es una dieta que no incluye verduras, no incluye fruta y no incluye, por ejemplo, pues hidratos de carbono.
Ya.
No incluye lácteos, entonces donde una alimentación se basa en huevos, en grasas, en proteínas animales, en quesos, y este tipo de dieta pues es una dieta drástica, excluyente de algunos alimentos. Yo la desaconsejo totalmente, pero es verdad que es una dieta que te hace cambiar la manera como tú comes. Y a lo mejor encuentras unos resultados específicos. Lo que pasa es que es una dieta que no es, pues especialmente, no la puedes mantener en el tiempo especialmente, porque es muy difícil mantenerla, digamos.
Además,
¿no?
Tiene que tener supervisión, supongo,
Exacto. Entonces, bueno, o sea, que al tanto, porque ahora que estamos en un momento enero es un momento típico.
Sí,
para hacer
sí,
dieta,
sí,
¿no?
Sí, ya te lo digo.
Entonces, al tanto donde consultamos el
vale.
tipo de dieta, porque es verdad que hay sitios, Ricardo, perdona, hay sitios web y sitios donde hay una posibilidad de nutrición y de dietas un poquito organizadas, que están pensadas para que estén equilibradas, están pensadas para ello. Uh-huh. Nosotros en la web de Disanta tenemos un apartado donde tenemos unos menús variados, equilibrados,
claro.
que puedes cubrir un objetivo más o menos que tenga y lo puedes descargar y lo puedes allí lo puedes tener y lo puedes mirar a ver qué es lo que necesitas. Y sí que es verdad que no es un menú personalizado, pero se acerca muchísimo más, está elaborado por nutricionistas.
Claro, claro, claro.
También depende de un poco, si buscamos un criterio un poquito, no queremos invertir en un nutricionista, no queremos seguir una pauta y vamos a buscar por internet, ostras, vamos a cribar un poquito dónde buscamos el
sí,
internet.
Sí, correcto, correcto.
Que no sea la primera página que te
no, sale. No, y sobre todo las que... y sobre todo las que te dicen, oye, tranquilo que perderás no sé cuántos kilos en cuántos días. No, eso
claro.
no, eso no. Oye, la alimentación paleo, es una dieta que dice que está basada en lo de que genéticamente comían nuestros antepasados y tal y cual.
Claro, la idea es alimentarte un poco con la dieta paleo en cómo nos alimentamos en el paleolítico.
¿Pero qué hay y qué no hay ahí?
Bueno, pues no había cereales, no hay cereales. O sea, en el paleolítico se supone que lo que nos alimentábamos era lo que había...
O sea, no hay cereales, no hay pan.
No hay pan,
vale,
no
pues
hay
así yo ya nada. No, claro.
No me conviene esta, ¿no? No hay cereal, no hay alimentos prefabricados, porque entonces, ¿qué había? Pues carnes,
claro.
Alimentos de la caza, patatas a lo mejor se incorporan, frutas se puede incorporar. Lo que pasa que normalmente es una alimentación también que tiende a ser muy rica en grasa y en animales.
Ya.
No es muy sostenible para el medio ambiente. Y
pero
no,
las noto un poco desequilibradas, ¿eh?
Bueno, todas... Pues
vale.
Sí, exceptuando la vegetariana, la que no, que es una dieta especialmente, o sea, que es equilibrada, pero las demás todas desequilibran porque excluyen alimentos.
No, udic que yo porque ahora lo de la dieta paleo, ya hace días, que está de moda, que sí, que es muy natural, que es lo que nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros tampoco vivimos como vivían ellos.
Bueno, y
la esperanza de vida también es diferente, ¿eh?
O sea, todos hemos evolucionado, la esperanza de vida es diferente, claro. Y estamos en otro contexto, esto no tiene sentido.
Vale.
Pero bueno.
Y el tema del ayuno intermitente, ya lo empezamos a hablar, seguiremos hablando de ello, no es un método específicamente diseñado para perder peso, sino
es una manera
de alimentarse.
Exacto, pero es verdad que las personas que lo recomiendan para perder peso es porque excluyen comidas al día.
Ya.
Sigue siendo una alimentación excluyente. Si tú no comes un desayuno o una comida, estás excluyendo una comida. Eso también puede llevarte a que esté desequilibrado, ¿eh?
Uh-huh.
Es verdad que el resto del día puedes comer el resto equilibrado, pero sigue siendo una dieta excluyente.
Ya.
Hay que organizarlo, hay que equilibrarlo.
Bueno, te tienes que organizar tú y ser consciente de que, oye, tengo que comer 2-3 piezas de fruta al día. Si son de golpe, pero 2-3 frutas. Tengo que comer
claro.
Vegetales, tengo que comer un poco de carne o de pescado, de lo que toque, ¿no? O huevo. O sea, que si lo cumples, bien, pero puede ser que no lo cumplas.
Exacto, tal cual. Entonces, bueno, pues aunque excluyas unas comidas al día, pues hay que organizar el resto del día.
Bueno, ¿no? A tot això és que és veritat, escolta, I know, m'he de primar, bueno, jo el primer, ho sé, però no ens posem a internet al primer lloc on ens diguin que tranquil, que esta és la bona, perquè segurament no serà la bona. Si podeu visitar un nutricionista, molt millor, o una nutricionista, el Cristian Didier el teniu a Disanta Nutrición, un és, estan al alcalde Porqueres número 74, i allí us guiaran amb un tipus d'alimentació que s'adapti al teu dia a dia, a tu com ets com a persona i a l'activitat que desenvolupes cada dia. Jo crec que aquesta és la gràcia. Però vaja, que tenemos todo el mes de enero y febrero y marzo, hasta que llegue la operación bikini para hablar de todo esto, Cristian Didier, como siempre, un placer. Es que nos repetimos mucho la gente, Cometemos los mismos errores cada año, las mismas fechas,
Sí, tal cual.
Oye, cuídate, un abrazo.
Te quedo, buen día.
És veritat, és que és veritat. Cada any el mateix, després de l'any nou, escolta, mare, com puc perdre pes i tal. Quan arriba l'estiu i ens hem de començar a alleugerir de roba o posar el banyador, és quan et mires i dius, ostres, Què ha passat aquí, no? Aquí ja no val s'han congelat la roba. En fi, que el millor... Això n'hem parlat, i en parlarem també amb el Cristian, el millor és ser constant tot l'any i no preocupar-te per aquestes històries. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Ho deixarem aquí. D'aquí uns minuts arriba el David Velasco amb les escapades de nieve i des de Lleida, i tornarem demà divendres a les 12:20 puntuals, com sempre. Que acabis de passar un bon dijous. Una abraçada i cuida't. Cuida't, sisplau. Mascareta, distància física, la vacunació quan et toqui. I llavors sí que, escolta, que tot ha d'anar bé.